T'agrada cuidar la teva dieta i vols comprar productes ecològics? Vols comprar espaguetis sense gluten, comprar embotits ecològics, geleia real, tofu, pròpolis, productes diabètics? Ara tot ho pots trobar a l'Ametlla de Mar, al Racó de Múria, a la botiga on t'ajudem a mimar el teu cos.
Menjar sa és cuidar la teva salut. Al Racó de Múria, productes dietètics i ecològics. Estem a prop teu, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar.
El Racó de Múria, botiga de productes dietètics i ecològics, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar, patrocina Entre el Cel i la Terra. Entre el Cel i la Terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de l'FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a ametllamar.cat. Avui parlem amb Agustí Centelles, que és propietari del centre Les 27 Pedres d'Amposta. Les 27 Pedres és un lloc dedicat a la difusió de tècniques per al creixement personal. És així, Agustí?
Sí, és un centre de difusió de tècniques i, bueno, hi venem tota classe d'objectes que t'ajuden i t'acompanyen en el camí personal de creixement.
Agustí, tenim molts dies per a parlar, te convidem al programa en més ocasions, si vols, però avui m'agradaria centrar-nos en una tècnica que m'ha, bueno, m'ha cridat l'atenció, que es diu gimnàstica conscient, i que tu ets, parteixes classes d'aquesta tècnica en el centre. És correcte això, Agustí?
És correcte, sí. Bueno, pues,
què és la gimnàstica conscient?
És una de les activitats que fem aquí en setmanals, aquí a la botiga, des del centre. Consisteix, o ens trobem els divendres, un dia a la setmana, i jo pues, dirigeixo una mica a tot un grup para que puguen... Bueno, la idea bàsica de la gimnàstica conscient surt en el moment en què pues, bueno, la gent que ens trobem aquí, pues, quan te fiques a meditar, quan tu te reculls un momentet i entres dins teu, pues, és molt fàcil arribar a estats de benestar molt alts. Però en el dia a dia, en l'activitat diària, te trobes que això te resulta molt difícil de mantenir.
Tota la raó, Agustí, tota la raó.
Sí. Abans aquí va ser quan nosaltres vam decidir pues, bueno, pues, dir, bueno, pues, pues, podríem quedar el grup d'amics, els que treballem aquí, els que fem els cursos, els que portem més o menys el mateix combat de creixement personal, però vam decidir, va, pues, quedem un dia i farem en lloc de meditacions, farem una espècie de meditació activa, la finalitat de la qual és de poder portar aquest estat de benestar pues, a qualsevol activitat que poguéssim fer diària, no? I llavors pues, vam dir, bueno, pues, va, com organitzem? I el que vam decidir va ser, pues, bueno, pues, comencem, treballarem en la respiració, treballarem en una mica una meditació guiada, en exercicis.
Exercicis físics.
Exercicis físics.
Trets d'on? De la gimnàstica convencional, del pilates, de no sé, és que hi ha tantes coses, Agustí.
Sí, bueno, són uns exercicis que tampoc, que estan agafats una mica per a poder treballar un mateix, o sigui, són exercicis que normalment utilitzen la contraposició de forces, o sigui, per exemple, tu fas força en una mà contra l'altra mà i este moviment, esta contraposició de forces, la portes d'una direcció a una altra, de tal manera que tu treballes el teu cos sense necessitar aparells, cada un al seu nivell, perquè la força la fas tu, no és un aparell que te diu que fiques 50, 10 quilos, 3 quilos, sinó que tu, lo que tu decidixes, quin és el nivell físic que vols treballar, i te permet un control o un treball molt més personal, sense dependre dels agents externs, de màquines i coses així.
O sigui, Agustí, a veure si jo he d'entens. Vosaltres sou un grup de gent que esteu en aquesta búsqueda del benestar personal a nivell físic, emocional, espiritual, mental, a tots els nivells engloben la persona. Val? Llavors decidiu un dia que, a banda de meditar o de fer respiracions, necessiteu també una certa exercitació del cos. De manera física.
El cos s'ha d'incloure dintre del treball este de creixement, que no l'hem de deixar de banda.
I suposo que cadascú feu les vostres aportacions personals amb la classe, diguem-ne, de gimnàstica conscient.
Bueno,
perquè quin tipus d'exercicis?
He acabat jo fer-me encàrrec de tot el tema d'exercicis, perquè els exercicis també, al dirigir-los jo els imparteixo en una direcció determinada depenent de la classe com s'organitza aquell dia.
Quin tipus d'exercici? M'has parlat de força i tal,
sí,
però...
Sí, de contraposició de forces. Llavors, per exemple, pots agafar-te i un puny, per exemple, es penteja per amunt, l'altre puny es penteja per avall, junts, saps? Se contraposen les forces i aquesta contraposició de forces d'un puny contra l'altre lo puges des de dalt al cap fins a baix als peus. Antes de tot això, te fa tot un treball que tu has de fer, o el que és important és que en cap moment d'aquest exercici tu pergues el natural fluir de l'energia. Vull dir, nosaltres comencem fent unes respiracions, comencem fent una connexió, o sigui, el que treballem són les connexions tant en el cel com en la terra. Em va fer molta gràcia quan vas dir-me que el teu programa seria entre el cel i la terra, perquè aquest tema el treballem molt aquí a la gimnàstica conscient, perquè el que fem és obrir-nos al cel...
Sense pedra de vista.
...l'energia del cosmos i ens obrim a la Terra per a poder nutrir-nos de l'energia de la Mare Terra. Llavors, en aquest natural fluir de l'energia, una vegada està oberta la connexió, una vegada s'ha fet... t'has netejat com a canal, has anat soltant totes les coses que puguen interferir, te puguen bloquejar o puguen fer que tu no fluïsques, una vegada ja ho has soltat i estàs en aquest punt, allà antes comencen els exercicis en els quals tu, la verdadera finalitat és que tu no perdis aquesta connexió, que és el que ens passa en la vida diària.
I com s'ideen aquests exercicis? Surten de manera natural, un cop ja t'has convertit en el que deies tu, en un canal en un canal d'energia que va fluint? Potser de manera intuïtiva ja vas agafant les formes, les maneres en què el teu cos se posa a puesto per a seguir sent un canal, dic jo, o potser ara ja estic divagant directament. No sé si la gent haurà perdut el fil.
Tots els exercicis també van guiats.
Vull
dir, nosaltres, en el moment en què tu estàs connectat, doncs els teus guies o musses o...
O tu mateix, no?, que has connectat amb la teva saviesa.
La teva part superior, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Se fica en contacte amb tu i te va guiant una mica a veure quins exercicis són els que en aquell moment te fluïxen més, no?, per a poder treballar en aquest tema. I la veritat és que és molt bonic.
Són moviments molt dinàmics, Agustí? És una cosa molt dinàmica? És una cosa més aviat estàtica?
A veure, sol ser, o per lo menos en la fase que estem ara, perquè tot això està evolucionant, vull dir, això no està quieto i sempre és el mateix. Nosaltres anem fent, el grup, més o menys, el grup te va demanant uns exercicis, un tipus d'exercici, i llavors, ara en aquests moments estem en una fase bastant és dinàmica, però sense cap acceleració ni res. Vull dir que estem en moviments lents, perquè, clar, és difícil, no és fàcil.
Ja.
Mantindre una freqüència alta, mantindre una connexió cel, mantindre un caudal d'energia gran.
Som humans, Agustí, som humans i tenim molts apegos.
Fent exercicis físics, moviments, en totes les coses que portem tot el dia, en la inèrcia de la vida esta tan ajetreada que portem. Antes, pues bueno, de moment, ara en aquests moments estem en aquest treball més, pues bueno, d'estar molt atents, que aquest canal se mantingui, que quan tu deixes, quan tu tanques aquest canal, pues perquè ai, te fa mal o estàs fent un esforç i de sobte l'atenció se te'n va directament a l'esforç en lloc de tindre-la, en mantindre obert aquests canals, aquesta connexió, pues una miqueta pues anem veient una miqueta el grup el que va demanant. Però jo no descarto d'algun dia, d'anar augmentant, anar movent, i algun dia pues, hi haurà un tipus d'exercici que serà pues, una miqueta més dinàmic.
Uh-huh.
I sí, també...
Sí, què aneu fent a mesura que veieu les necessitats que té el grup?
Tal com el grup va demanant, uh-huh, com se va movent. En definitiva, també hi ha un molt de feeling. Vull dir, aquí també has d'agafar i has de sentir molt. Jo quan me fico, jo més o menys m'ho vaig preparant, vaig veient la inèrcia del grup, però també estic molt obert i el que en aquell moment me ve que hem de treballar, pues, jo ho porto, ho presento i hasta la fecha la gent molt contenta, perquè clar, també així se converteix en una cosa molt, molt més especial, perquè cada dia pues, estem fent cosetes diferents, alguna sorpresa cada algun dia...
Uh-huh.
I així, pues, bueno, és molt xulo, és molt xulo.
Agustí, tothom podria fer aquesta gimnàstica conscient o trobes que hi ha algú
sí,
que pot tenir... O pot haver alguna contraindicació per a gent amb problemes, no ho sé, articulars o artrosi o que li fa mal als ossos o gent molt gran? Pregunto,
Bueno, ara mateix tinc un cas d'una persona... Però, clar, t'explico també una miqueta de més. Vull dir, hi ha una part, o sigui, hi ha aquell exercici, lo que també hi ha una altra part d'esta gimnàstica conscient. O sigui, una part és la connexió, mantindre la connexió. I l'altra és que el que se fa és exercitar un contacte o una presència o un... En el moment que t'he dit jo de que el que interessa és mantindre la connexió, també anem treballant una miqueta tot el tema de l'anatomia sutil. L'anatomia sutil me refereixo a tots els diferents cossos que la persona té. No només el cos físic, sinó
sí,
pues, el cos emocional, el cos mental, el cos etèric, els cossos sutils pròxims que arribarien pues, el que abarca la mà si estirem les mans, pues, més o menys arribarien per aquí, i els cossos sutils llunyans o espirituals que serien a partir de la mà més enllà.
Uh-huh.
Saps?
Sí.
Llavors nosaltres anem treballant amb aquestes coses, jo vaig fent les referències, els vaig dient, bueno, pues ara heu de mirar a veure com està aquest cos. Heu de mirar, claro, de que no hi hagi cap bloqueig, pues si és el cos mental, el més fàcil és el mental, l'emocional i el físic, perquè són els que tenim
més a prop.
Consciència.
Bueno, més consciència, clar.
Més treballem més, de manera fàcil, no? I a partir d'aquí vaig introduint-los en les altres coses més sutils, i els vaig portant cap a una harmonització de tots aquests cossos que acaba, pues, bueno, que tu acabes l'exercici en un estat completament diferent de com quan has entrat, no?
Uh-huh.
Antes, jo el que dic en la referència a la pregunta que m'has fet tu de qui pot fer la gimnàstia,
sí,
és si hi ha limitacions físiques, jo el que els dic és que el cos físic només és un petit cos dintre de la nostra anatomia sutil. O sigui, el cos físic és només una part relativament petita. Hi ha molts cossos i molt importants que també s'han de treballar.
Uh-huh.
Que no puguen fer algun de l'exercici, no passa res. Poden fer tots els altres.
Molt bé, Agustí, molt bé.
És molt important. A més, és molt important. Vull dir, el que jo recalco és de que aquí no és important l'exercici físic. El que és important és que tinguen en forma, tinguen bé, tinguen net, fluïsquen en tots els altres cossos.
Molt bé. Agustí, quins beneficis se'n deriven de la pràctica d'aquesta gimnàsia? I si són immediats, amb poques classes, sí, o es tracta d'un procés llarg que s'ha de combinar amb altres tècniques i amb altres coses perquè doni resultats?
A veure, en aquests exercicis, el benefici és instantani.
Uh-huh.
O sigui, tu vens aquí un dia i surts i dius, mare meva, què m'ha passat a mi aquí avui?
M'ha passat del revés, no?
Què ha passat? Perquè, bueno, a més, la classe també és per a disfrutar, eh? Vull dir, està organitzada per a passar-ho bé.
Vale.
Perquè, a part, més o menys m'he deixat d'explicar-te el final, que és el més xulo. I és que agafem i primer comencem pues, fent un calentament en el qual pues, se creen les connexions. Després fem tots els exercicis en la que has de mantenir aquestes connexions i has d'anar sentint els diferents cossos i treballant-los, que facin exercicis tots els cossos, el cos físic i tots la resta. Llavors, quan ja s'ha fet tota una gimnàsia i els cossos estan sols, has arribat a un calentament no només del cos físic, sinó de tots els cossos, se fa una harmonització en un mantra, un mantra molt bonic, en unes freqüències harmonitzadores molt especials, i una vegada acabat el mantra en el qual s'han harmonitzat i equilibrat tots aquests cossos, perquè fluïsquen i se sincronitzen a la perfecció, llavors la fase final de la classe és una música que jo elegeixo més que res en la freqüència de l'exercici, en la qual la persona, en aquell moment en què ja està tot equilibrat, pot disfrutar de lo millor d'ell mateix.
Uf!
O sigui,
anem a fer tots la classe, tots els oients i jo també.
Sí, clar, quan tu has tret tot aquells pes que tu portes del cos físic, del cos emocional, del cos mental, comences a vibrar en freqüències amoroses, tant a nivell, els teus pensaments comencen a ser de freqüència elevada, els teus sentiments comencen a ser de freqüència elevada, el teu cos físic està vibrant en aquestes freqüències elevades, llavors què passa? Que tu en aquell moment estàs sent el millor de tu.
Clar.
Estàs emetent una llum que costa d'emetre durant el dia perquè la inèrcia de cada dia és difícil de poder vibrar i de poder brillar. I llavors, una vegada tu has arribat aquí, doncs donem un espai per a tu poder disfrutar, perquè tu sentigues durant un bon rato qui ets tu quan estàs en el teu millor moment, no? I llavors que s'ancliguen aquestes freqüències i que aquestes freqüències les puguis portar a casa teua,
clar,
als teus, a la teva feina, a totes les activitats diàries i puguis compartir
tot amb tothom, aquesta alegria de vivir, no? Que és una cosa molt, molt agradable de sentir, vibrar molt alt en tot.
Exacte. Llavors, per això t'ho dic jo, quan tu abans has dit lo de si hi ha limitacions, pues bueno, jo tinc, hi ha una persona que ve aquí i bueno, pues té problemes físics i jo li vaig dir, escolta, dic, vine igual, que jo ja t'he dit que això no és només un treball físic, no, és una gimnàsia, és gimnàsia, però el nom de conscient ve una mica perquè tu prens consciència i no només de la part física, sinó de tots els altres cossos. Llavors, els altres cossos no et passa res que tu tinguis limitacions físiques.
Clar, és veritat. Tens tota la raó del món.
Llavors dius, bueno, mira, pues el cos físic no treballa, però bueno, què t'impedeix treballar els altres? I llavors el resultat és molt espectacular, perquè, clar, aquestes persones, en el món on vivim, tindre una limitació física és molt dur.
Sí.
Però bueno, però jo els ho faig dir, escolta, que el món no és només aquesta part física, hi ha moltes altres.
Ja, el que passa és, Agustí, que ens costa molt veure més enllà dels ulls físics.
Sí.
És un hàndicap que tenim també.
Pues sí.
Un hàndicap o un aprenentatge també, no ho sé.
Pues bueno, jo t'he dit que l'experiència en aquesta persona ha sigut molt positiva perquè, vamos, és que no se'n perd ni una, perquè, claro, en aquesta persona se li ha obert una finestra en un món, a un sentir que pareixia que se li havia acabat el món, i ara resulta que se li ha obert un altre món grandíssim, vastíssim i absolutament fantàstic.
Agustí, perdona, ho deixem aquí, que se'ns
Se'ns
va el temps, però jo t'emplaço a que tornis al nostre programa i ens expliquis moltes més coses que jo sé que tens per explicar-nos, que ens poden ajudar a sentir i elevar la nostra vibració, que és el més important.
Ja poder treure tot allò que portem nosaltres dins, que tots tenim moltíssimes coses boníssimes.
Gràcies, Agustí, i bon any.
Vale, gràcies, igualment.
Adéu.
Vinga.
Sílvia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara que comença l'any, suposo que és un bon moment, o és el moment idoni i necessari, per intentar fer canvis en la nostra vida pel que fa a millores, no? En respecte a la salut, a l'alimentació, que trobes, Sílvia?
Bueno, de fet, és algo que any rere any pues, tothom es planteja que no pot seguir com l'any anterior i que la seva vida té que fer determinats tipus de canvi. I, per tant, que millor que en un principi d'any, que és com una mena de ruptura entre el passat i el present, inclús el futur, pues, per ja començar a plantejar-se noves coses que fer o nous reptes que assumir, no?
Per exemple, Sílvia?
Bé, mira, hi ha molta gent que el que diu sempre és aquest any deixo de fumar o aquest any me poso a dieta. Encara que realment es passen la vida deixant de fumar i es passen la vida deixant de fer la dieta i començant una dieta nova, no?
Sí.
Perquè realment moltes vegades el fet de fer un plantejament, si darrere no hi ha una voluntat realment ben fèrrea i moltes vegades i ajut professional, és bastant complicat. No hi ha massa persones que després si tu li preguntes al cap d'un any allò que havies dit que faries al principi d'any, sobretot si ho has escrit, això ho has complert o això continua incomplert? Poder que en un 90% dels casos ens trobem que estàvem igual o pitjor que l'any anterior, no?
Sílvia, d'on traiem la voluntat? Aquest és el problema. Si tinguéssim voluntat, estaríem tots perfectes, no? Suposo.
No, a vegades, i com us dic, és que ja no és una qüestió de voluntat pròpia, de dir, bueno, és que no tinc mai voluntat. No, tots tenim voluntat. El que passa és que moltes vegades no ens plantegem si allò que volem fer és real o ens depassa. Aleshores, si ens posem davant d'un repte que ens depassa total i absolutament, no el complirem per més bona voluntat que tinguem. Aquí nosaltres hem de fer reptes assumibles. Aleshores, no us dius, bueno, aquest any deixo de fumar. No, podem dir, pues, bueno, me'n fumo dos cajetilles de tabac, pues, només me'n fumaré una d'aquí a 4 mesos. Bé, pues, poder és més fàcil que aconseguim aquest repte que ens hem posat. I aleshores l'any següent sí que ens podem plantejar, pues ara que em fumo 20, pues me'n fumaré 5. I és possible que aleshores sí que, si ja hem pensat, home, pues si ja vaig reduir una caixa sencera, pues per què no puc reduir-la una caixa sencera també, no? Encara que només t'hagis plantejat reduir-ho la meitat.
Sílvia.
Que, bueno, que hem de saber nosaltres mateixos si realment és algo assumible o és inassumible. Si portem 20 anys dient deixo de fumar i no ho hem aconseguit, és que l'any que ve, per més que vulguis, serà molt difícil.
Yeah.
Plantegem-nos yeah. reptes que veiem que és assumible fer-ho.
Com diuen en el budisme, és trobar el punt mig, no? No, o tot o nada, no? Has de trobar el punt mig de vegades per poder arribar a l'altre punt.
Clar, és el que us deia. O sigui, el que no podem pretendre, si nosaltres no estem acostumats a fer una caminata de 5 quilòmetres, voler córrer la marató, perquè és que arribarem fet pols. Poder que potser és que ens entrenem i comencem caminant mig quilòmetre al dia, al cap d'una setmana caminem 1 quilòmetre... Al cap d'un mes pues, en caminem 4 i al cap de 3 mesos correm aquests 4 quilòmetres, no? I possiblement quan arribi la nova marató ja estem preparats. Pues, si no arribar al primer ni molt menys, perquè això pues, ja és un plantejament que seria una mica complicat, però si diu, bueno, pues, arribaré i arribaré en condicions, no? Ara, clar, plantejar-te, no, és que faré la marató. Dius, bueno, ja, no, la marató. Si arribes al 4 quilòmetre, ja en farem prou, no?
Sí.
Si no t'has entrenat. Pues amb això és igual. Vull dir, ja no es tracta de voluntat. Jo puc tenir la voluntat de recórrer el món en un any. Però aviam, això ja sé que caminant és impossible, no? I, per tant, he de compaginar la voluntat amb les possibilitats que realment tinc, no?
Sílvia, pel que fa a l'alimentació, ara que han passat festes i que tothom ens recomana, doncs, després dels excessos de Nadal, fer una miqueta de dieta, de neteja, depurativa, quins canvis podem fer en la dieta? I sobretot perquè tota aquesta cosa que portem de més, aquests residus del Nadal, també són molt, molt negatius de cara a desenvolupar malalties.
Evidentment. El que passa que, bueno, potser que el primer plantejament que féssim per l'any que ve seria no fer aquests grans excessos. Ja no tan sols s'hauria d'anar en festa, sinó ja de normal, caps de setmana, etc, que també a vegades pues, ens passem una mica, no?
Però celebració sense excessos a la gent li costa molt d'entendre, Sílvia.
Bueno, és que hi ha excessos i excessos.
Ja.
És a dir que, en fi, ja aquí si no s'ha menjat 10 plats, a més torrons, polvorons, i una ampolla de vi blanc, una de vi negre, dues de cava, i acabat amb quatre copes...
No és Nadal per a ells.
No és Nadal, llavors... Això és la primera cosa que hauríem d'entendre. O sigui, què és el que realment estem celebrant? Estem celebrant el naixement de la llum. I després que cada un li dongui a la llum el nom que vulgui. La llum com a tal, a l'Esperit o Jesús el Crist, no? Segons cada un la seva formació o de formació religiosa, com vulgueu. Aleshores, bueno, aviam. Per què ha de ser aquest accés? Si jo trobo que si realment algú és catòlic, el primer que hauria de pensar és que està fent justament el contrari d'allò que la seva pròpia religió està dient-li, no? Perquè justament és una religió en què els accessos no estan pas massa ben vistos. Encara que del dicho al hecho que dirien els castellans, doncs ja sabem el que passa, no?
Sí.
Aleshores, doncs, bé, sí, ja sabem, molta gent s'ha passat, per no dir el 99,9%, i l'altre que queda és perquè no ha pogut, pràcticament. Llavors, doncs bé, el primer que tenim que fer és començar amb menjars que siguin molt més simples, doncs moltes cremes de verdura, per exemple, intentar incorporar xerminats a l'alimentació, perquè això ens rehabilitaritzarà i ens ajudarà a eliminar també, i després prendre infusions que ens ajudin a netejar. I en el cas en què realment la passada sigui molt gran, pues, i el fetge també així s'ha tocat, pues, prendre algun producte pues, a base de carxofa, de finara, etc. Tots aquests productes que són per netejar...
Que ajuden al fetge en el drenatge de totes les toxines.
Sí, compteu que fetge i ronyó, sobretot, són els dos òrgans desintoxicadors, junt amb el budell. Per tant, són aquests òrgans els que hem de posar un altre cop en solfa. Amb el budell ho tenim, depèn com, un mica més senzill, en l'aspecte de que podem utilitzar fermentat, pues, tipus kèfir o tipus iogurt, alguna cosa d'aquestes que... O acidòfilos, si hi ha en forma de pastilles o de càpsules, i que el que necessitem és ja alguna cosa més fort, sobretot si hem estat també refredats o hem estat malalts i hem pres unes quantitats importants d'antibiòtic, i per tant necessitem que aquest budell estigui en condicions. I després el suc de llimona, per exemple, és fantàstic pel fetge. No el de taronja, el de llimona.
Val.
Em deixo amb aigua i pes amb una palleta per evitar problemes a les dents. Podem prendre aquest suc de llimona amb deixo, i després, doncs, per exemple, les carxofes són excel·lents, estan en un moment òptim també, sobretot d'aquí uns dies, si no se'ns glacen.
Sí.
I això també és força interessant pel nostre fetge, no? I evitar, doncs, ara al màxim tot el que siguin embotits, tot el que siguin marisc, i justament totes aquelles coses de les que ens hem passat.
Clar.
Perquè hem d'equilibrar la balança. Així que ara, doncs, moltes sopetes calentes, sense carregar de porc i d'altres greixos animals.
Sí.
I després, doncs, bueno, coses més simples a l'hora de menjar. Això seria el més recomanable. I sobretot, doncs, pel matí, doncs, prendre fruita. Sobretot pel matí, No passa la nit, que hi ha molta gent que a la nit menja fruita i resulta que després, clar, sobretot ara, fa fred. És molt millor la fruita deixar-la pel matí, inclús la pròpia sabidoria natural ens està dient que hi ha determinades fruites que pel matí són excel·lents i que, en canvi, per la nit són dolentes, no? I és el mateix fruit,
Però per berenar, per exemple, els nens també poden prendre fruita.
Sí, els nens i les persones grans per berenar també es poden prendre fruita, però ja no amb la mateixa quantitat que pel matí. I a la tarda, pues mira, si és una taronja, llavors sí que la podem acompanyar, per exemple, amb una llesca de pa, però si és un plàtan, no. Aleshores, però bueno, en canvi, a la tarda unes mandarines, les que podem acompanyar amb una llesca de pa torrat mateix, amb una miqueta de mel, si voleu, doncs això pot ser bon berenar per una criatura, no?
Molt bé.
I després a la nit, ja us dic, sobretot el que pots anar, si dius, bueno, és que no vull menjar gran cosa, doncs una bona sopa o una bona crema de verdures també pot ser interessant, no?
Val.
Si voleu, doncs una torteta o alguna cosa així a la planxa que sigui suau, o una mica de formatge fresc, per exemple, amb una mica de pa torrat també. Algo simple i senzill, sobretot que a la nit ens pugui digerir, però que a més ens entoni el cos, ens posi calentons, no? Diguem-ne que les amanides millor al migdia, i a la nit si volem menjar alguna cosa així ja, diguem-ne, fresca, el millor seria anar a llevar-se uns germinats. Uns germinats, per exemple, d'alfals o de saixa verda, inclús d'all o de ceba, amb un reixolinet d'oli, i llavors això sí que ens pot anar molt bé perquè ens dona vitamines i sals minerals, no? I després ja, com us dic, acompanyat amb una bona sopeta, que pot ser el caldo, un brou simplement, de verduretes, o bé també pot ser una crema amb les verdures, o posar una mica de pasta de sopa, no? Algun cereal. Ara, a l'hivern, per exemple, són excel·lents els flocs de cibada, perquè el que fan és que escalfen el cos. Llavors també, inclús per esmorzar, també pot estar bé, menjar una mica de fruita i després uns flocs de cibada, però llavors ja bullits només amb aigua en comptes del caldo, no? El que li afegirem aleshores una mica de mel, per exemple.
Sílvia, t'has proposat canviar-nos la dieta.
Bueno, això és...
Haurem de fer com la supernani. Te portem a casa i a veure si canviem d'una vegada per totes.
Bueno, això ja, com et dic, ha de ser algo personal i algo amb el que un es senti que realment ho pot fer-ho, com us deia abans.
Amb tu, Sílvia, segur que al costat canviaríem molt.
Home, possiblement si cuinés jo ja seria més senzill, perquè moltes vegades el problema que tenim és que no sabem ben bé com
fer les coses i falta de temps. Però bueno, a tu, que t'agrada i en saps... perquè tu condeis molt el temps durant el dia.
Bueno, això és també qüestió d'organitzar-se, no?
Un dia parlarem de la teva vida i la gent se sorprendrà les coses que arribes a fer al cap de les hores que passen al dia.
Unes poques,
bastantes. Sílvia, i també suposo que amb aquesta dieta que ens han indicat per entrar a l'any com cal o per netejar-se de tot el que ens hem fotut en els últims dies de l'any, també podíem fer canvis en l'actitud, canvis respecte a les persones, canvis respecte a l'entorn. També és important, Sílvia, no?, per a fer aquest canvi que ens està demanant el món, a crits.
Bé, no és que sigui important, no, és que és fonamental. O sigui, nosaltres ja podem tenir el millor dels aliments. Si nosaltres som incapaços de deixar-hi una situació, també serem incapaços de deixar-hi un aliment. Hi ha moltes persones que diuen, és que jo tinc problemes i no sé per què menjo molt suau, menjo molt així i tal, m'han mirat, m'han remirat, no tinc res. No té res més que rancúnia, que odi, que ganes de venjança o un sentiment d'incapacitat de fer les coses. O una incapacitat de deixar-hi les coses. I tot això ens està donant problemes i problemes greus de salut. És a dir que la nostra actitud és fonamental per enfrontar-se frent a la vida. Si nosaltres establim les coses amb alegria, amb ganes de fer, amb ganes de treballar, la nostra salut serà millor segur. Inclús encara que tinguem una malaltia, aquesta malaltia no serà mai tan greu ni tan problemàtica com quan nosaltres ens ho prenem amb un estat d'ànima i d'alegria. Les persones que ho veuen tot sempre gris tenen sempre més problemes, sobretot d'estómac i de digestió. Les persones que tenen molta ira continguda, que són capaços de dir no per mil raons, no estic culpant les persones, a vegades les circumstàncies realment són dures, no? Però que a vegades hem d'aprendre a dir no. Això ens costa tots molt. Jo la primera, ho reconec. I bé, jo sé quan se'm puja la tensió, quan començo a tenir mal de gust a la boca, sé perfectament que són situacions que no estan ben païdes. Per tant, vull dir, això és el que t'heu de tenir en compte. Mirem bé quins són els problemes que tenim a la nostra vida i quins són els nostres problemes físics. Perquè ens trobarem moltes vegades aquesta correlació. Hi ha vegades que nosaltres ja en alguna cosa no la volem fer i de cap i volta et trobes que et fa mal el genoll, que et fa mal el peu o que te l'has torçat.
Ja.
És el teu propi inconscient el que t'ha portat a aquesta situació. Això sí que sí, és fonamental, fonamental allò que pensem, allò que ens proposem, allò que la forma amb la que nosaltres mirem la vida, no? Intentem posar un filtre de color de rosa. Justament, contra més negre sigui la nostra vida, més important és posar-li un filtre de color. Perquè si nosaltres ho veiem millor, possiblement veiem la manera de canviar-la. D'altra manera, si ho veiem tot negre, a la foscor és difícil de donar ni siquiera un pas.
O sigui que amb l'arribada de la llum que representa el Nadal, que ens representava el Nadal, com deies,
sí,
hem de, aprofitant aquesta arribada de la llum, hem d'aprofitar per posar llum a les nostres ments.
Efectivament.
I així doncs millorar les nostres vides.
Això seria poder... L'única cosa que voldríem, que hauríem d'intentar, no? Bueno, no intentar, no, que hauríem de treure ja del nostre diccionari personal. El que hauríem de fer sempre és anar sempre a donar un passet més cap allà amb el tema de la llum. Anar enxufant cada vegada una bombeta. No pretenguem fer una il·luminació a lo bèstia, perquè aviam si se'ns peten els possibles, no?
Que també pot passar.
Que també pot passar, per això ho aviso i ho dic, no? Hem d'anar sempre a poc a poc, ens hem d'anar acostumant a poc a poc. És que hi ha gent que pretén arribar a la il·luminació i tot, que pot estar molt bé, però no pretenguis arribar a la il·luminació de cap i volta. Això només passa en casos molt extraordinaris aleshores, doncs, bueno, encenem les llums a poc a poc, veiem com ens aguanta el nostre sistema d'il·luminació de la nostra llar, que en aquest cas seria el nostre cos, i anar donant passet a passet. No es tracta de proposar-se moltes coses, sinó de fer-les.
Doncs, Sílvia...
És millor no proposar-se res i fer les coses que no pas proposar-se mil coses i no fer-ne cap, perquè això és inútil i no arriba enlloc.
Sílvia, tens raó. És el tercer cop que dic avui tens raó. Amb algú aquí parlo, però bueno, quan algú té raó se li ha de donar. Sílvia, amb aquesta llum, a l'espera d'enlluernar-nos un poquet, encara que després doncs, pues, bueno, tornéssim a una miqueta de foscor, és igual, són dues coses de lo mateix. Te donem les gràcies i t'acomiadem, Sílvia, perquè ens ha acabat el temps, com sempre.
Fins un altre dia.
Moltes gràcies, Sílvia. Bona tarda.
Bona tarda.
La lluna i el zen. El raig de la lluna travessa l'aigua transparent d'un cor sense taques. I fins i tot si les ones el trenquen, continua brillant. Els textos del budisme zen i en els kusens que imparteixen els mestres es parla molt de la lluna. En aquest poema, que cita Kodo Sawaki, en comenta un dels textos més importants del budisme, el Shodoka, o Kan de l'immediat Satori, de Lyoka Daishi, del segle VIII, fa referència a través de la lluna d'un dels ensenyaments més delicats del zen, que és la transmissió directa de cor a cor. Xin és la seva transcripció en sànscrit i significa d'ànima a ànima o de cor a cor, ja que ens transmet sense creuar les sendes de l'intel·lecte i va més enllà de les paraules. És l'ensenyament que com una fletxa arriba al cor, tranquil, encara que la ment estigui agitada com les ones del mar pels pensaments. És la transmissió que no necessita d'arguments intel·lectuals perquè se situa més enllà de la teorització intel·lectual. És l'ensenyament a través de la pràctica, a través del silenci. El mateix Kodo Sawaki explicava que sovint, si li preguntaven sobre quin llibre era necessari llegir per a comprendre el Zen, i la seva resposta era d'impressa. Venen a practicar Zazen tots els dies? Perquè és a través de la pràctica de Zazen meditació, sentats, i a través de la seva expressió en qualsevol acte de la vida quotidiana que arriba la comprensió. És a través de la pràctica que el cor tranquil sent la veritable naturalesa de l'ésser, del Buda que tots som. Però tornem a la lluna perquè ella i el seu reflex li serveixen també al mestre Dogen com a definició d'existència en comparar la nostra vida amb la gota de rosada suspesa del bec d'una au aquàtica on es reflectís la lluna. Podem veure el reflex de la lluna a la mar, a un riu, a un toll o a una gota de rosada, però hi ha una sola lluna. Un és tot i tot és un, perquè la naturalesa de Buda està en tots els llocs, està en l'aigua del riu i a la mar, i està també a la del lavabo. Tot és un i un és tot perquè quan respirem, l'univers sencer respira amb nosaltres. La confusió resideix quan creiem que el reflex de la lluna en l'aigua és en realitat la pròpia lluna, o quan volem atrapar aquest reflex, ja que per aigua que traguem, el reflex seguirà allí. El reflex de la lluna en l'aigua pot semblar molt real, però no té essència en si mateix. I aquesta mateixa confusió es produeix sovint a la nostra ment quan creiem que els pensaments o els fenòmens, utilitzant un llenguatge més búdic, són la pròpia realitat. Els pensaments, emocions, fenòmens físics són infinits i enterbolixen la nostra visió. Podríem dir que agiten, a més, la superfície de l'aigua, fent encara més difícil qualsevol observació. Donem llavors per real el reflex quan es tracta d'una il·lusió, o atorguem realitat als pensaments i seguim els seus condicionaments quan són també una il·lusió. Asseguts al Zafu, practicant Zazen, podem desfer aquesta il·lusió, aixecar la vena que cobreix la nostra mirada per a despertar a la veritable naturalesa del nostre ésser i sentir la llibertat no condicionada pel pensament o la raó. Encara que s'intentem atrapar aquesta il·lusió, asseient-nos amb un objectiu, aquesta s'escaparà de les nostres mans com l'aigua, que solament les humiteja quan intentem agafar la lluna reflectida en ella. I mirem de nou a la lluna perquè en els temples Zen, el conjunt de sermons pronunciats pel Buda Shakyamuni, els denomina com el dit de la lluna. Aquesta expressió, el dit de la lluna, té la seva arrel en l'actitud de l'ésser humà quan pregunta on està la lluna, ja que tendeix a quedar-se mirant el dit que l'assenyala sense anar més enllà, a parar-se en el dit que ens indica el lloc sense arribar a albirar la pròpia lluna. Per a trobar a Buda hem d'anar a la font d'un mateix, ja que no està d'una banda Buda i d'una altra l'home. Tot és Buda i Buda és tot. No ens parem en el dit que indica la via, sinó que seguim la seva línia fins a arribar a la mateixa lluna. Potser escriure sobre budisme zen sigui una incoherència, perquè la pràctica de zazen, el fet d'asseure's en el zafu dia després de dia, no pot ser substituïda per cap text, per cap llibre, encara que contingui les poesies més belles o la lluna més lluent. Però, precisament, el llenguatge poètic permet al mestre anar directe al cor de l'alumne, com una fletxa que va d'un cor a un altre cor, íntima i profundament. El vent ha deixat de bufar. Les ones moren en la riba. La barca, després de trencar les seves amarres, va afablement a la deriva sota la claredat de la lluna a mitjanit. Shobo Genzo, del mestre Dogen, 1200-1254. Cel i la terra, Un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de la FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a millamar.cat. El racó de Múria, botiga de productes dietètics i ecològics, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar, patrocina Entre el cel i la terra.
T'agrada cuidar la teva dieta i vols comprar productes ecològics? Vols comprar espaguetis sense gluten, comprar embotits ecològics, geleia real, tofu, pròpolis, productes diabètics? Ara tot ho pots trobar a l'Ametlla de Mar, al racó de Múria, a la botiga on t'ajudem a mimar el teu cos.
Menjar sa és cuidar la teva salut. Al racó de Múria, productes dietètics i ecològics. Estem a prop teu, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar.